El magazín de Ràdio Vilafant.
Avui, com us hem anunciat a primera hora de l'edició d'aquest programa, ens acompanya la Mar Picó. És guionista i co-creadora de la sèrie Jo Mai Mai, que amb només 26 anys ja s'ha consolidat com una de les veus més joves amb més projecció del panorama audiovisual i també literari català. Ara presenta una novel·la que inicia una saga romàntica ambientada a Catalunya, una proposta fresca i molt poc habitual dins aquest gènere. Mar Picó, enhorabona, felicitat i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies per convidar-me, estic molt contenta.
Entre el seny i el desig ens porta a la Catalunya del 1849 i comença amb el retorn de la Maria Faura al poble després de 7 anys. Què passa amb aquest retorn que ho acaba sacsejant tot?
Sí, doncs això, no vull fer molts spoilers no, perquè m'agradaria que el lector ho descobrís per si mateix, però... Sí, a mi m'agrada que el retorn de la Maria sigui com el punt de partida que dispara, diguem, totes les trames del llibre i és com, bueno, un cliché una mica que m'agrada molt en les pel·lícules, sèries, llibres que m'agraden a mi, que he llegit i consumit al llarg de la meva vida. Doncs això, com el retorn a un passat i a una societat, diguem, que havies deixat enrere per un motiu que potser la gent no sap, no? I que, doncs, això és com un sacseig, no només pel personatge que torna, sinó també per la societat que el torna a rebre, diguem.
Sí. I això fa que ja d'entrada t'enganxi, no?, la història que vulguis saber més. I suposo que això,
sí.
Això també t'ho han dit, no? Dius, és que comences i dius, ja t'atrapa, ja has de continuar llegint. I a mi és el que m'ha passat i suposo que també t'han fet arribar aquest feedback, no, Mar?
Sí, sí, total. Tothom, clar, sense fer molts spoilers alhora, però tothom diu, ah, però... Què és això? Per què? Per què? No? I això és guai, i és el que volia transmetre amb el llibre, volia que el lector es quedés amb aquesta intriga, amb aquestes ganes de descobrir, de seguir llegint.
La Maria és una protagonista que s'allunya del model de dona dòcil que sovint trobem dins la romàntica història, no? Dins la novel·la. Què és el que t'interessava explicar a través d'aquest conflicte entre el seny i el desig, Mar?
Doncs això, sobretot, bueno, la novel·la està situada en una època on la gent, bàsicament, tu naixies ja amb un rol establert, fossis home, fossis dona, segons l'ordre de naixement, tenies el teu paper i havies de complir el teu deure. Llavors, de fet, entre el deure i el desig era com el primer títol, però ens va agradar més jugar una miqueta amb això de entre el seny i el desig per agafar aquesta de entre el seny i la rauxa, que és una expressió molt catalana, i... També doncs, perquè això, perquè el deure jo ho relaciono molt amb una cosa com assenyada, el que s'ha de fer, el que és coherent, no? Però alhora el desig és aquesta contradicció, aquestes passions que no sempre o massa sovint contradiuen el seny o el deure. I llavors per això li vam posar aquest títol al final.
Suposo que també t'ho deuen dir, no? Una persona tan jove com tu, que és el que et va portar a situar una història a la Catalunya del segle XIX.
Bueno, doncs passió per la meva cultura i també voler indagar més en això, en les arrels de la meva identitat com a catalana. Crec que sempre s'ha associat molt, o almenys és com a mi se m'ha transmès, que la cultura catalana ha de ser una cosa com avorrida, sòbria, no? Molt correcta, molt antiga, i crec que precisament per això a molts joves d'avui en dia els hi tira com una mica enrere tot aquest imaginari preciós que tenim de pubilles, de correfocs, d'espardenyes, que és increïble, i no se li havia tret suc fins ara, era com una cosa que, bueno, tothom sabia que estava allà, no? Però com no sé, jo volia reivindicar-ho, indagar i convertir-ho en una cosa que es fes més amena i més entretinguda per un públic que potser no hi està familiaritzat i que alhora el públic que sí que hi està més familiaritzat doncs pugui trobar com aquest confort en veure que està representat en una obra actual.
Sí, perquè al cap i la fi tots ens podem acabar sentint identificats d'una manera o altra, no? Amb les històries, amb les relacions de les altres famílies, amb un poble...
Espero que sí, 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 és la idea, que tothom hi trobi alguna coseta. Sobretot és això, la gent de poble, o jo no soc de persona de poble, jo soc nascuda a Barcelona, però sí que és veritat que he passat molts estius en un poble i conec com aquesta sensació de tornar al poble i les amigues que havien deixat allà, com et reben, no? Com aquesta sensació de sentir-te un estrany cada cop que arribes i aquest sentiment de culpa cada cop que marxes, no? També ho volia transmetre i crec que molta gent s'hi podrà sentir identificada.
A la història, Mar, hi ha tres famílies molt diferents. No sé si era important per tu construir aquest retrat de la societat. A més, acompanyat, no, amb tot aquest arbre genealògic que presentes només començar el llibre, que a mi m'encanta, perquè és veritat que quan llegim una novel·la o una història, a vegades en algun punt determinat ens podem com acabar perdent i això és fantàstic.
Sí, a mi, de fet, és un arbre genealògic que jo tenia fet per mi mateixa, per a l'hora d'escriure també, com que són famílies molt nombroses, hi ha molts noms, molts personatges, doncs a vegades m'havia de recordar com es deia aquest personatge, per no repetir noms després o per saps? I llavors, doncs, amb l'editora vam pensar que seria una idea molt bona agafar aquest arbre que ja tenia fet i fer-lo de manera visual, posar-lo a l'inici, i així el lector també li podia servir com a guia. A més, bueno, és preciós, l'ha fet l'Àngela, la dissenyadora, que és una crac, i trobo que aporta molt al llibre i l'enriqueix, així que estic molt contenta amb això.
Perquè hi ha la casa principal, que és la dels Faura, no? Amb tots els personatges que formen part d'aquesta història, que a vegades, doncs, per precisament no perdre'ns, això ens guia d'una manera com molt fàcil. El que et preguntava, aquestes històries, aquestes famílies, són molt diferents entre elles. Què era el més important per tu, per unir-les o desunir-les i anar seguint tota la trama de la novel·la?
Al final són tres famílies que representen les tres estructures de poder principals dins del poble fictici, diguem que és Vall del Pi. Els Faura són una família que havia estat la família més poderosa, són els que tenen més terres, però és un poder que s'ha anat degradant, doncs, a causa de causes econòmiques i personals de la família. Doncs és això, una riquesa i un poder decadent, que encara conserven aquest cognom, aquesta nissaga antiga, però està com molt deteriorat. Llavors tenim, per altra banda, els Capmany, que són l'altra segona família més poderosa, però que aquests sí que mantenen el seu estatus, la seva riquesa, i cada cop doncs, han guanyat més poder i són com aquesta, a més, família molt unida, no molt... La gent que s'hagi vist els Bridgerton, doncs una família molt, això, molt unida, molt ben avinguda, que els agrada passar temps junts. En canvi, els Faura són bastant al contrari, s'han degradat molt també les relacions entre ells. I llavors hi ha els Prats, que són uns nous rics, que són forasters, ells no tenen un cognom antic, són unes persones que van venir de fora, es van instal·lar fa com 10 anys al poble i van tenir molta sort a l'hora de muntar un negoci que va anar molt bé i es van convertir en la família més rica de tota la comarca, però no acaben de tenir aquesta acceptació social perquè els hi falta doncs, aquest cognom, aquesta nissaga, no? Que també és una cosa com molt de poble, com... tenir com aquesta mena de rebuig cap als forasters, tot i que ja faci 10 anys que estan aquí, sempre seran forasters. Llavors els Prats estan una mica desesperats també per guanyar-se i fer-se el seu lloc a la societat, malgrat siguin rics. I m'interessava això, doncs, dibuixar tres famílies que d'entrada poden semblar molt iguals, però alhora són molt diferents. Un cop comences a llegir, entens que cadascuna té els seus propis conflictes i ho trobava interessant.
Clar, i al darrere de tota novel·la hi ha tota aquesta història romàntica.
Sí.
Que ens atrapa, no? És allò que dius, ostres, com continuarà? I precisament aquest és el primer llibre de la saga dels Faura. Quan vas començar a escriure'l, ja t'imaginaves que aquesta història continuaria després amb diversos llibres?
Sí, de fet, sí que és veritat que la idea inicial era fer un sol llibre, però a mesura que anava escrivint vaig veure que era una història que s'explicaria molt millor en tres parts. Uh-huh. I llavors ja... No va ser des de l'inici, però gairebé des de l'inici ja la vaig plantejar com una trilogia. Sí que és veritat que ja està dibuixada tota la història, des de l'inici fins al final, jo sé què passarà al llarg dels tres llibres.
Carai.
Però, sí, és una cosa que igualment mentre vas escrivint se't van acudint més coses, vas veient que hi ha trames que pensaves enfocar-les d'una manera i li dones un gir, no? Llavors també és un procés bonic com a escriptora i crec que he tingut molta sort que l'editorial m'hagi permès explicar-ho en tres novel·les, perquè trobo que la història guanya moltíssim més.
Sí, però pel lector no gaire. T'he de confessar, Mar, que clar, jo quan vaig començar a llegir el llibre, jo no acostumo a mirar què és el que passarà perquè m'ho vull trobar. I és veritat que tenia ganes d'anar acabant el llibre i dic, aviam com acaba. Quan vaig veure que era el primer de tres, dic, no, ara em quedaré amb la intriga, amb la incògnita i amb les ganes de llegir el segon i el tercer, que és veritat que al final del llibre ja, bueno, descrius alguna coseta, però una cosa és saber el que ens podem trobar i l'altra l'autèntica realitat de com acabarà tota aquesta nissaga, tota aquesta història.
Bones notícies pels lectors. Els tres llibres sortiran aquest any. El primer ja ha sortit, el segon al principi sortirà d'aquí pocs mesos i el tercer també sortirà aquest any, així que no haureu d'esperar-vos gaire, tranquils.
Sí, perquè és una història realment addictiva. És d'aquelles que enganxa i realment m'ha sorprès i m'he quedat amb ganes de més. Marc, tu també ets cocreadora i guionista de la sèrie Jo mai mai. Què t'ha aportat l'experiència d'escriure per televisió a l'hora de construir també aquesta novel·la?
Va ser una oportunitat brutal que me la va oferir el Sergi Pompermayer, que és el cap dels guionistes de la sèrie. Jo no havia fet mai cap mena de projecte professional com a guionista i llavors ell va apostar en mi, diguem, cegament i va ser una oportunitat brutal que jo sóc conscient que vaig tenir moltíssima sort. No vull dir que no m'ho hagi guanyat, que no tingui traça, que no ho hagi treballat. He treballat moltíssim, he après moltíssim i per això també em sento molt afortunada. Però sí, va ser una oportunitat que em va donar ell i m'ha obert les portes aquest món, diguem, del guió i després també a que editorials es fixessin en mi, pensessin en mi a l'hora d'oferir-me escriure llibres amb ells, que això també ha sigut brutal. Llavors, jo penso que les meves habilitats com a guionista, que òbviament segueixen en construcció perquè crec que és una cosa que mai deixes d'aprendre dels teus companys, m'han ajudat també a l'hora d'escriure aquesta novel·la. Crec que és un estil d'escriptura on tots els capítols són breus i passa alguna cosa i et fan voler llegir el següent. I també el llibre acaba d'una miqueta així, que vols llegir el següent. No?
Exacte.
Yeah. Sí. I bueno, doncs això. Jo crec que igualment mai deixes d'aprendre, ni com a guionista, ni a l'hora de treballar tu sola, diguem, en una novel·la. Per tant, bueno, jo segueixo en construcció.
També, mare, has coescrit un llibre amb la Judit Mascó.
Sí, això va ser molt xulo. Òbviament, doncs, tenir l'oportunitat de treballar amb una persona tan important i referent a Catalunya com ho és la Judit, doncs, va ser superespecial. Però també estic molt contenta de que després hagi pogut fer coses, diguem, signades exclusivament per mi, perquè al final això, doncs, és molt més xulo sentir-te la mare del teu propi projecte, però treballar amb la Judit va ser una oportunitat xulíssima i estic molt contenta.
Que bé. I ja per anar tancant, Marc, i a l'espera de que arribi aquest segon i tercer llibre per veure com continua la història, si haguessis de convèncer el lector o la lectora perquè s'endinsi precisament entre el seny i el desig, què és el que els hi diries?
Us agradarà molt aquesta novel·la si sou fans de Bridgerton, si sou fans de Catalunya, és a dir, tant si sou catalans com si us agrada Catalunya, us voleu endins en la cultura. És una novel·la que es llegeix bastant ràpid, és curtet, els capítols són curtets, el tamany del llibre, a més de que sí que és preciós el llibre en si, com per fora la coberta és espectacular, és ideal per portar-lo tot arreu, al metro, llegir-lo en estones mortes i fins i tot gent que no és fan de Bridgerton o que es pensaven que no els hi agradaria, i em refereixo en concret més aviat a homes o persones que diuen jo no llegeixo romàntica, trobo que la novel·la té moltes coses que us sorprendran i us enganxaran també. Per tant, jo crec que val la pena que li doneu una oportunitat.
Totalment d'acord amb les teves paraules, Marc Picó. Ha estat un autèntic plaer poder conversar amb tu aquesta estoneta. I ja et dic, a l'espera, avisa'm, si us plau, quan surti el segon i el tercer llibre, que no me'ls vull perdre. Enhorabona, felicitats
moltes
i gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Els protagonistes de les veus del matí.